Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. El Ministeri d'Hisenda reuneix avui amb les comunitats autònomes per discutir i votar el nou model de finançament. La proposta que arriba al Consell de Política Fiscal i Financera té el suport garantit del govern espanyol, Catalunya i les Canàries, de manera que això ja permet que pugui continuar el seu camí i arribi al Congrés dels Diputats. Ara bé, la Comunitat de Madrid ha anunciat que no hi assistirà i ha cridat a la resta de comunitats del PP a fer el mateix per evitar el quòrum. Perquè les votacions del Consell de Política Fiscal i Financera tinguin validesa, cal que hi assisteixin almenys la meitat dels seus membres. I Pedro Sánchez ha insistit al Congrés que no té proves que acusin el Marroc d'estar al darrere de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Diu el president espanyol que cap organisme espanyol o internacional ha presentat cap evidència sòlida en aquesta direcció i si fos així el seu govern actuaria en conseqüència. El president ha anunciat que farà públics tots els informes per provar que el govern no va tenir informació que el previngués del que va passar entre el 30 i el 31 de juliol. I la Generalitat ha sancionat amb 300.000 euros l'empresa on treballava l'operari que va originar l'incendi de les Gavarres que va cremar 2.200 hectàrees. El foc va començar, recordem, el 3 de juliol en plena onada de calor i amb el nivell 3 del pla Alfa activat. L'operari treballava amb una radial a la carretera GI-660, una activitat que la normativa prohibia en aquelles condicions. I pel que fa a la mobilitat, situació prou tranquil·la, avui a les carreteres amb una avaria a la C25 a Sallent, que deixa un vehicle al voral, i a la mateixa via, però en aquest cas a Gurb, l'incendi d'un vehicle deixa també un carril tallat direcció Lleida. A banda també hi ha un accident a la B23 a Molins de Rei que deixa un altre carril tallat. I una persona va resultar ferida menys greu ahir a la nit en incendi en una casa de Figueres. Els bombers van rebre l'avís a les 11 de la nit per un incendi en una casa del carrer Llers i van activar 7 dotacions. En arribar van comprovar que el foc afectava dependències de la planta baixa, el primer pis i la terrassa on van localitzar la persona ferida. Els bombers van fer una primera atenció sanitària a l'afectada i la van extraure de l'immoble perquè fos atesa pel SEM. Els bombers van fer una recerca exhaustiva a la resta de pisos sense localitzar ningú més afectat. I la plaça 2 del Tribunal d'Instància d'Amposta manté com a detinguts els pares del nadó de Santa Bàrbara al Montsià de practicar noves diligències i abans de decidir si els envia a presó o bé els deixa en llibertat amb mesures cautelars. L'home i la dona detinguts a València van declarar ahir davant del jutge titular del tribunal el mateix dia que la policia va trobar el domicili que la família ocupava les restes del bebè que es buscava des del passat cap de setmana. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
Obrim la segona hora de l'Obert per vacances i ho fem seguint amb la ronda de connexions de comiat.
Comencem temporada, comencem curs. Últimament està calant allò que el setembre és el nou cap d'any, moment de canvis. Nosaltres en tenim molts per aquest curs 2024-2025
que encetem
avui.
No sé si tenim algun àudio que ens
il·lustri. El que no canviarem és tot allò que ens ha apropat a totes i tots vosaltres en els gairebé 200 programes que portem aguantant-nos. Porta oberta per a qui tingui alguna cosa a dir, perquè sempre hem dit des d'aquesta ràdio que tothom té alguna cosa per explicar. I tot això amb Girona com a escenari i postal.
Jo crec que aquesta la veu, i ara no em voldria equivocar, de la Saïd Esbai, Pau Illafanya, Girona FM, bon dia.
Molt bon dia, Núria.
És el Saïd o ets tu? És que realment us assembleu una mica
en
les veus.
És en Saïd.
És en Saïd, veritat? Val. Sí, ara sí, que et sento, ara ho certifico, ara que et sento. Vosaltres dos ens heu estat acompanyant des de Girona, ens heu explicat tant doncs, el rodatge a la catedral de Rapunzel com l'estiu convuls políticament que heu tingut a l'Ajuntament. Ha passat de tot a Girona.
Sí, ja ho tenim aquí, que a vegades ens engresquem força a la ciutat i al final passen moltes coses a Girona i també a comarques de Girona. Intentem, sobretot nosaltres, que som una ràdio jove i també petita, perquè tenim 7 anys només, i bueno, expliquem una mica en clau d'àrea urbana, en clau de ciutat. Som una ràdio municipal, però Girona al final és la seva àrea urbana ja, que està molt integrada, i al final doncs una mica el que volem fer aquesta propera nova temporada és seguir explicant amb aquesta mirada de proximitat, i si algú ens vol escoltar, doncs ho pot fer. Nosaltres fem unes 5 hores de programació en directe cada dia. Comencem a les 9 del matí amb el primer cafè, on donem una mica el tret de sortida. Després tenim, en aquest cas, sempre alguna entrevista, sigui de servei públic o també amb els polítics. Després la tertúlia de Girona FM i, per últim, el programa dels Quatre Rius, per on passen persones de tot tipus, per explicar propostes, projectes, vivències i històries. Per tant, doncs, intentem donar veu a tothom aquí a Girona. Per altra banda, bueno, tenim la grella que es completa amb espais esportius, també butlletins horaris, l'infopodcast, també l'informatiu i un reguitzell de col·laboradors que ens ajuden a formar aquest trencaclosques de Girona FM, i fem alguns especials també, sortim als centres cívics a conèixer i a palpar una mica la realitat a peu de carrer, i també dos especials marcats sempre al calendari com són el pregó de les Fires de Sant Narcís o la Diada de Sant Jordi.
I tant que sí, has fet un bon repàs. Alguna cosa més, i sobretot on us podem escoltar?
Doncs mira, en aquest cas ens podeu també escoltar, i que m'ho he deixat, les retransmissions de l'esport, del Girona Futbol Club, del Bàsquet Girona i de l'Uni, sí, que tornaran properament, i ens podeu escoltar, si passeu per la zona, al 92.7 o sempre a gironafm.cat.
Doncs ara que us hem conegut ja no us deixarem marxar, Pau. Us portarem per sempre. Molt
perfecte.
Bé, per conèixer l'actualitat gironina, per conèixer tot el que passa. Moltíssimes gràcies, Pau Villafanya, des de Girona FM. Amb vosaltres també. Gràcies. Ha estat un plaer poder treballar.
Gràcies a vosaltres per tota la feinada.
Moltes gràcies. I vinga, va, qui ens ha portat molta calma, molta tranquil·litat, només començar la setmana els dilluns amb el seu podcast Mar a Mar, són els companys de ràdio L'Escala. Sergi Corral, bon dia. Ai, ai, ai. Sembla ben bé aquesta sintonia, com si l'estessin buscant al radar, al Sergi. Sergi Corral, ara sí, bon dia.
Molt bon
hola,
dia.
Hola,
M'he avançat aquesta sintosèrie d'informatius d'aquí. Més, una mica més pujadeta que la del Mar a Mar, que del,
sí,
que, del
però,
que tu deies.
Quina pau ens ha donat, quina pau. Heu fet moltes coses, però el de començar els dilluns amb el Mar a Mar ha sigut com un bàlsam, totalment. Escolta, i és que tot té gustet de celebró quan connectem amb l'Escala.
Sí, home, gust de... Sí, celebró i gust d'anxova. Et diré, mira, perquè per posar-vos en antecedents i precedents, direm que Ràdio L'Escala va néixer l'any 84. Això vol dir... Ara us descobriré un secret, perquè això vol dir que té la mateixa edat que servidor de vostès. O sigui que ja podeu anar fent números amb
ets un baby, ets un baby.
Vale, vale, merci. Bona forma d'acabar l'Obert per vacances. Diríem que la ràdio va començar en un garatge, com les estrelles del rock,
vull dir,
com les bandes, que sou de Tarragona i de Constantí, els Pets crec que més o menys van anar per aquí, i ha anat canviant de lloc, però t'he de dir que tinc la sort que, per ser un home del temps, estar a la tercera planta amb vistes a tot el golf de Roses, això és una cosa, ho diria com estructura d'estat, o sigui, essencial. A un home del temps li has de donar la tercera planta o bones vistes al cel, perquè si no el deixes molt fotut, el deixes molt, molt cardat, com diem aquí.
I des d'aquesta felicitat que tens, ja només amb les vistes, què feu a Ràdio L'Escala?
Doncs mira, la cinta que escoltàvem era la dels informatius locals amb segell propi sempre, i els magazins, que podríem dir són els programes emblema de l'emissora. Magazins musicals com, per exemple, els Sons de Cau d'Orella de les Havaneres, en Joan Brugués, que també el vam tindre, sí, aquí al Mar a Mar, que un programa que volta per més d'un centenar d'emissores de Catalunya. Aquesta temporada estrenarem el territorial Punt de Trobada, amb Ràdio Vilafant i els companys de Girona FM, i Ràdio L'Escala seguirà al capdavant del Next Vespre, cada dia al punt de les 7 de la tarda, així, o sigui que ens podreu escoltar tots des d'aquests estudis. En definitiva, un equip de 8 professionals entre Ràdio L'Escala i Canal 10 Empordà, perquè són els dos mitjans que van a l'hora, que conformem aquests mitjans de comunicació d'aquí de l'Escala.
Doncs, Sergi, ha estat brutal també poder col·laborar amb vosaltres, que estéssiu, que formessiu part de l'Obert. Moltíssimes gràcies. Ens heu aportat el punt de mar que necessita qualsevol programa d'estiu, i us ho agraïm moltíssim, Sergi.
A reveure, que vagi molt bé.
A reveure. Sergi Corral, des de Ràdio L'Escala. Jo dic el punt de mar, però vaja, ens hem aportat moltes més coses, eh? I vinga, va, que anem a tancant, ara sí, com fem sempre, obrint la segona part del programa, saludant els companys de Cardedeu.
Molt capital del món.
Avui és dijous 3 de setembre de 2026.
I avui estem molt contentes. Bé, estem contentes des de dilluns.
Ja veieu que l'Enric Rubio no només està així d'exaltat i positiu fent l'Obert per vacances. En qualsevol moment de la programació de Ràdio Cardedeu que l'enxampeu, estarà així d'alegre. Enric Rubio, bon dia.
Molt bon dia de nou.
Qui és aquesta veu tan xula que et dona rèplica?
Doncs la meva parella, clar. La meva parella que també treballa aquí, i bé, tot i que són tots voluntaris, que t'explicaré una miqueta, doncs...
Qui sou? Sí, sou peculiars, vosaltres?
Som peculiars, sí, som bastant transgressors, podria dir. De fet, la majoria de gent ens coneix per la televisió, ja que som la primera televisió en català del món, abans que TV3, i la primera local de tot Catalunya i Espanya. Per tant, per aquesta banda sí que és per on més se'ns coneix.
Sí, sí. I deies que sou peculiars perquè sou una munió de gent, moltíssims, i molts han passat per l'Obert per vacances, hem conegut moltes veus, però és que, a part, em sembla que teniu un punt, això, voluntari, no? Sou col·laboratius. Com ho descriuries,
doncs,
a Ràdio Cardedeu?
Som un mitjà comunitari, de fet està format per les sòcies i els socis, és a dir, qui ens pauta el que hem de fer o no, no seria com un cap a nivell empresarial, ni tampoc un color polític, no? En aquest cas, fem el que ens ve de gust, sí. En tot moment, podria dir, això pot estar molt bé, o no pot estar també a vegades de cara als polítics, cosa que sempre posem el dit a la llaga, però bé, ens ho passem molt bé, els projectes que fem, com per exemple segurament us sona l'OPFES, l'Alanada, tots aquests programes musicals que heu col·laborat amb moltíssimes ràdios i televisions del país, de televisions i ràdios locals, doncs han començat, va començar per exemple perquè estàvem avorrits en ple Covid i vam dir què fem, sí. I tot va començar així, saps? Per bé. Tant té aquest punt doncs, de voluntariat, del que dèiem abans, de vocacional 100% i una, potser el que més m'agradaria destacar, jo soc molt recent, jo fa 4 anyets, és la meva quarta temporada aquesta, però quan vaig venir aquí el que em va deixar impressionant és que, clar, aquí arribava de cop un nen de 12-13 anys amb moltes inquietuds que potser no acabava de trobar el seu lloc i aquí es trobava potser una persona de 50 anys i li preguntava i li explicava tot a nivell tècnic i aquesta persona més adulta, clar, és un dels caps tècnics de les principals productores del país, saps? Però aquí tots som el mateix, tots som voluntaris, llavors els rols tots són els mateixos i això és molt bonic perquè trobes grandíssims professionals i referents del país que poden estar treballant colze en colze amb nens i nenes doncs, que acaben d'entrar perquè els agrada això. Aquest món friki, no? Deixa'm dir també amb to positiu, igual que ho diem sempre aquí.
Sí. Per nosaltres el paraula friki té un to positiu, jo crec
que
clarament,
sí.
Es veu clarament. Doncs Enric, ha sigut un plaer de veritat treballar amb vosaltres. Ens heu aportat una energia. Val a dir que Ràdio Cardedeu ens porta les xarxes socials, de l'Obert per Vacances, tot el que és aquest món a part, no? I paral·lel de comunicació que avui dia és més impressionant que mai, o l'hem fet necessari entre tots. I Ràdio Cardedeu ha agafat l'encàrrec i ho ha fet magistralment i sempre ens han aportat en el directe un punt d'energia. Vaja, si abans deia, destacava jo la calma i la tranquil·litat que es dona a l'escala, vosaltres ens heu posat les piles i això és d'agrair. Per tant, una abraçada forta a tots els que heu passat, tots i totes les que heu passat pel programa.
El mateix et dic i parlo en boca de tots, de tot el mitjà, perquè hi ha molta més gent que els que han sortit per antena, sobretot els tècnics. Des d'aquí una forta abraçada als tècnics que ens ajuden. També el vostre tècnic, que ens ha ajudat molt. I tinc un gran dubte si és en Joan o en Josep Maria. Ara li he preguntat perquè el tinc pels dos noms al WhatsApp.
Joan Maria.
Com? Josep Maria,
Joan,
perfecte.
Joan Maria.
Mira, veus, aquí la vaig cagar, sí. Aquí es veu l'error. Des d'aquí gràcies també. I també gràcies de part de l'Estel, el Jordi i l'Aina, que
I
també l'heu sentit.
I tant. Doncs vinga, va, anem per feina. Acabades les presentacions de moment de les emissores, d'algunes de les emissores que han format part de l'Obert per Vacances, nosaltres, ara sí, arrenquem la segona hora com acostumem a fer. Recollint la impressió dels nostres oients, avui us preguntàvem si patiu d'allò que se'n diu depressió post-vacacional, la tornada a la rutina i a la feina i al col·le, com la porteu? I què diuen els oients, Enric?
Ja veuràs qui és.
No ho puc.
Bon dia, Obert per Vacances. Gràcies per acompanyar-nos en aquests mesos. Ha sigut molt interessant, temes molt variats, molt amens, i sobretot, enhorabona pels grans professionals que sou, els de totes les emissores.
Sí.
Bueno, doncs espero que l'any que ve ho torneu a fer, que gaudiu molt de les vostres vacances i fins l'any que ve. Adeu.
Ja deia, jo dic, no pot faltar la Pilar l'últim dia.
És no
que
pot faltar.
Ella sí que ens ha acompanyat, ens ha donat veu. Molt bé, molt bé. I ha posat algun contrapunt d'opinió, eh?
Sí, absolutament.
Jo ni això ni allò, jo la tercera, dic molt
correcte,
bé.
Correcte. Pel que la coneixem, sabem que acostuma a ser així. I també tenim, mira, per tancar, si ens dona temps a un àudio més, tenim la Susana, que també està col·laborant últimament molt a nivell de posar-nos àudios, així que ja veureu. Sí. Epa, espera't, perdona.
A veure, Susana, és tímida, és tímida.
Ara sí.
Hola, Albert, per vacances. Jo he de dir que aquest any la depressió post-vacacional de moment no m'està arribant. Almenys no m'està arribant molt. Estic començant la temporada de manera com molt pausada, molt tranquil·la i molt esglaonada, i crec que això m'està permetent no emportar-me l'hòstia aquesta del setembre, aquesta hòstia de realitat que et dona tornar a la feina. Així que, de moment, estic bastant contenta.
Molt
ja
bé.
Allà, ja tots els dies i entes.
Molt bé, s'ho veu venir i va tranquil·la. Sí. Això ja s'ho prepara.
Sí, sí, sí.
Molt bé.
I tant que sí.
Doncs, de moment, només dos àudios que podem escoltar. Sabeu que ens heu enviat moltes més opinions i tal, però és que no tenim temps de més. Enric,
l'any que ve, goita.
Si podem, tornem a connectar abans de tancar, però no ho tinc massa clar. Per tant, jo, per si de cas, et desitjo ja molt bona temporada, d'acord?
El mateix us dic, gràcies a tots i per tota la feina que feu, i en especial gràcies a tu, Núria, i també a la Neus i a tot l'equip de producció i tècnics.
Una abraçada. Contents d'haver-nos conegut. Adeu, Enric.
A reveure.
Seguim avançant en continguts i cal posar una mica de nom i cognoms i donar-ne una base una mica més científica, no? A tot plegat, el que és el que s'anomena o anomenem popularment el síndrome postvacacional. Ens ho expliquen en un reportatge molt xulo i amb veus més que autoritzades els companys i les companyes de Cugat Media, la Tina Forés.
Setembre, un mes odiat per molts o que simplement no es troba entre els seus preferits per una raó molt simple. S'acaben les vacances i toca tornar a la rutina. El despertador torna a sonar a les 6 del matí, ens prenem el primer cafè del dia mig endormiscats, ens enfrontem al trànsit d'hora punta a les carreteres i arribem a l'oficina, de nou a reprendre la feina, de nou a tornar al dia a dia, deixant enrere aquest període de vacances que sempre s'acaba fent curt. I és que a tots ens costa una mica aquesta reincorporació, però hi ha persones a qui els costa més que d'altres i poden experimentar símptomes com ara apatia, irritabilitat, cansament o manca de motivació. És la temuda síndrome postvacacional. Anna Carballo, psicòloga, doctora en neurociències i professora del Departament de Psicologia de UIC Barcelona, explica que, malgrat el seu nom, no es pot etiquetar com una malaltia.
El síndrome postvacacional no apareix com un diagnòstic formal, però sí que ens permet explicar una sèrie de símptomes, com l'apatia, la irritabilitat, el cansament, la manca de motivació, que moltes vegades apareixen quan retornem a la feina, no? Després d'un període vacacional. Però té més a veure amb una dificultat o amb una resposta d'adaptació a un canvi de context, a un canvi de demanda, a que reapareguin exigències quan jo venia d'un context que en principi tot això no hi era, però no és un diagnòstic ni és un trastorn que puguem diagnosticar o etiquetar.
Com dèiem, però, no ens afecta a tots per igual, sinó que hi ha certs perfils de persones que són més propenses a tenir aquests símptomes. Paula Manríquez és psicòloga i referent en benestar emocional i comunitari del CAP del Turó de Can Mates.
Primer de tot, jo parlaria de les persones que sostenen un alt nivell d'estrès a nivell laboral o persones que ara mateix estan insatisfetes amb la seva feina, això sobretot. O sigui, quan no m'agrada la meva feina, doncs no tinc ganes de tornar-hi. També parlaríem d'un perfil autoexigent o perfeccionista, o sigui, les persones que doncs ara mateix doncs es prenen les coses molt en sèrio, volen que tot surti d'una manera doncs, X, o quan ens hem pres un llarg període de descans, que això també doncs, és un xoc de realitat.
Les expertes expliquen que moltes vegades aquesta síndrome postvacacional ve determinada no només per com ens adaptem a aquest retorn, sinó també per com de cremats o fatigats hem marxat de vacances. I és que en el cas de molta gent, com la Carme, l'Eva i l'Oriol, aquesta aturada vacacional no només era necessària, sinó que era imprescindible.
Sí, sí, sí i sí. Perquè la temporada es fa llarga, no, llarguíssima. Es fa que arriben les últimes setmanes i et vas arrossegant. T'absorbeix tant la feina que és que arriba un moment que necessites trencar amb aquesta rutina. Necessites desconnectar, però literalment.
Necessitava un descans. Sí, 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 estava... Sí, sí, feia falta un peron.
Abans de marxar de vacances estava molt, molt cansada, sí. La veritat és que sí, necessitava marxar i allunyar-me una mica del dia a dia, de la feina, perquè em sentia una mica que no podia més.
Una bona desconnexió física i mental durant el període de vacances és essencial per tornar descansat a la rutina del dia a dia. I, de fet, no totes les vacances ens fan desconnectar de la mateixa manera. Segons Anna Carballo, hi ha un tipus d'oci que és més beneficiós que d'altres en aquest sentit. Es tracta de l'oci actiu.
Sabem quins són els tipus d'oci que d'alguna manera més afavoreixen a aquesta regeneració o aquest benestar. Per una banda, s'ha vist que l'oci actiu és millor que l'oci passiu, no? El fet de sortir, viatjar, socialitzar, contacte amb la natura, no? Tenim molts estudis sobre els beneficis cognitius del contacte amb espais naturals, activitats que són lliurement triades, no? Diversitat d'activitats, no només sempre fer el mateix. Això impacta d'una forma més positiva en el benestar que no pues, quedar-me estirada en el sofà, navegar per internet, mirar la tele, que també seria temps lliure, però es diu que és un oci passiu, no? I que no ens permet respondre o no ens permet satisfer tant les necessitats psicològiques bàsiques, que bàsicament són l'autonomia, no? Sentir que jo puc decidir el que jo faig amb el meu temps. La competència, que té molt a veure amb jo poder desenvolupar talents, aplicar les meves habilitats, veure que jo puc millorar i faig les coses que se'm donen bé i m'agraden. I després tot el que té a veure amb necessitats més d'afinitat, no? De connectar amb gent, compartir amb gent, sentir que formo part d'un grup. Tot això reverteix sobre les motivacions intrínseques i, per tant, reverteix sobre el benestar.
Més enllà de la desconnexió física, també és molt important posar el focus en la desconnexió digital. Aquest és, de fet, un dels principals problemes que fan que no es desconnecti del tot durant les vacances i que després es torni a la rutina més fatigat.
I l'altre problema que tenim és la desconnexió digital, no? El fet de que ara les tecnologies digitals ens permetin contestar un mail a qualsevol hora, mirar les notificacions, treballar des de qualsevol lloc i estar hiperconnectats i hiperconnectades, per una banda, pues, dona molta flexibilitat i està molt bé en certs aspectes, però per l'altra dificulta molt el fet de poder posar un límit digital, no? I ara es parla molt del blurring, que ve de l'anglès del blur, no? Que és aquesta difuminació entre les esferes laboral i personal, no? I ara hi ha molta permeabilitat entre l'àmbit laboral i personal, de manera que quan estic de vacances segueixo pendent, no? Segueixo parcialment disponible, segueixo consultant el correu, anticipo coses que han d'arribar quan torni a la feina, de manera que no desconnecto realment, no? I una de les coses que hem vist també és que aquesta desconnexió digital no és automàtica, ha de ser intencionada. O sigui, d'alguna manera s'ha normalitzat tant que estiguem hiperconnectats i hiperconnectades i que en qualsevol moment estiguem contestant o resolent alguna qüestió de la feina, això està tan normalitzat que no ens n'adonem que ho fem i ens surt en automàtic. Per tant, quan les persones volem fer una desconnexió digital real i verdadera, ho hem de fer de forma intencionada i posar-nos uns límits clars i desconnectar notificacions, deixar el mòbil, desconnectar-nos realment.
I com ho podem fer per minimitzar aquests símptomes de la síndrome postvacacional? Com ha de ser aquesta tornada a la rutina? Doncs les expertes coincideixen en que aquesta ha de ser, en la mesura del possible, una tornada progressiva, sense acumular moltes tasques durant els primers dies. És el que han intentat fer en Martí i en Pau.
El primer dia, sobretot, jo crec que és important això, fer-te una llista de les tasques que tens pendents per no deixar-te res i perquè no tinguis moltes coses al cap. Llavors, jo crec que fer llistes va bé per treure-les del cap i dir, ai, me'n puc oblidar perquè sé que les tinc aquí apuntades. I jo crec que també és important anar dia a dia. Anar, vale, avui faig això, demà ja faré l'altre. No organitzar tota la setmana, perquè...
Són bons consells, bastant lògics, però vaja, que tots ens ho hem d'interioritzar, no? I fer-los una miqueta de cas. Avui hem parlat sobre com pal·liar aquest mal rotllo o síndrome postvacacional que ens agafa quan hem de tornar a la feina després d'uns dies desconnectats. Ho hem fet des del punt de vista psicològics amb l'Anna Carballo, que és doctora en neurociències, i és un reportatge, i també amb la Paula Manríquez, psicòloga i referent de benestar emocional, a través d'un reportatge que ens oferia la companya Tina Forés de Cugat Mèdia. Seguim endavant i ara la propera emissora que volem redescobrir una miqueta, tot que ja la coneixem, és Altafulla Ràdio. Molt festius, veig jo els companys d'Altafulla Ràdio. Molt festiu, de fet, se'ns ha presentat durant tot l'estiu l'Eduard Virgili. A veure si el podem saludar. Eduard, bon dia.
Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Darrer programa de la temporada. Sí. Amb energia hi arribes tu, també.
Ai, què vols que et digui? Sí, vinga, va, ho intentem. Eduard, abans d'entrar en matèria i de saber on ets, que ets en un lloc molt especial, que fa olor segurament de gomets, explica't primer. Sí. Primer posa'ns en situació ràpidament de que qui sou Altafulla Ràdio i què feu, que jo crec que se us coneix bastant ja per la xarxa,
Sí, a veure, quan pensem en ràdio local probablement ens venen al cap les notícies del poble, transmissions esportives, entrevistes a regidors, l'agenda del cap de setmana, però l'equip que formem Altafulla Ràdio amb la Carol Cubot, el Marc Pérez i un servidor, ens agrada dir que en realitat és una miqueta més que això. Altafulla Ràdio som la finestra informativa d'Altafulla, però també del conjunt del Baix Gaià. Per tots els oients que ara ens estiguin seguint des de l'altra punta del país, per exemple, els hem de dir que el Baix Gaià com a tal no és una comarca, som una subcomarca a l'extrem nord-est del Tarragonès, regió que tu coneixes bé també, amb identitat, amb sentiment propi, que pren el seu nom del riu Gaià, que és l'element natural que vertebra tot el nostre territori. I de fet l'eslògan d'Altafulla Ràdio és això, és Altafulla Ràdio, la ràdio del Baix Gaià. I per tant nosaltres expliquem què passa a Altafulla, però també el nostre àmbit més proper, donem veu a les entitats, als comerços, als esportistes, als artistes, joves, veïns i a tota aquesta zona geogràfica que ara dèiem que té moltes coses per explicar. I ho fem intentant arribar, igual que la majoria d'emissores que fan possible, per exemple, l'Obert per Vacances, dues coses que no sempre són fàcils de combinar, com la informació i l'entreteniment. I en aquesta nova temporada radiofònica que encetarem dilluns amb aquesta premissa, cada dia hi haurà actualitat, informatius, esports i servei públic, i també espais especialitzats, música, cultura, tertúlia i programes fets amb la complicitat de molts col·laboradors. Per exemple, tenim la veu del comerç, que posa davant del micròfon als protagonistes del teixit empresarial d'Altafulla. Quilos amunt, ara estem escoltant la sintonia d'aquest programa que fa de la Passió Castellera un programa de ràdio, els magazins diaris Baix Gaià Esports i Baix Gaià al Dia, que amb el seu nom ja defineixen molt bé de què van, espais de participació i opinió a l'hora local, de dilluns a divendres, per exemple, passaran les escoles de primària i l'institut, el centre d'estudis, l'Ateneu de Dones, l'Ànima Jove... Mira, hem fet ara 8 setmanes de programació d'estiu en què des d'Altafulla Ràdio hem sortit cada dia de l'estudi, i deixem que expliqui també que ho seguirem fent aquesta nova temporada. Sí? Per explicar les històries personals i properes del territori des del lloc dels fets. La ràdio no tanca i tu això també ho coneixes de primera mà.
Sí. Doncs Altafulla Ràdio, que han agafat el repte junt amb Ràdio Premià, no ens els volem deixar. Ells han compartit aquesta secció tan difícil, que és sortir cada dia al carrer des d'un lloc diferent i explicar-nos històries i mobilitzar-se. Ja és difícil fer ràdio des dels estudis, però han de sortir al carrer amb tot el que representa de producció. Ho heu fet magistralment. Us ho agraïm moltíssim, Eduard. Moltíssim.
Doncs, és el que ens toca, explicar l'actualitat de quilòmetre zero amb aquesta gran família de proximitat, que en moltes ocasions, deixem que digui, també treballem des de la trinxera amb recursos limitats i amb molta imaginació i empenta. Per tant, enhorabona a tot l'equip del programa.
Doncs sí, sempre després d'aquest agraïment hi ha una reivindicació al darrere. Cuideu, mimeu les vostres ràdios locals des del punt de vista de les institucional, però també des del punt de vista de la gent, de la població. Eduard, escolta, avui te n'has anat a un lloc que jo crec que tocava, no podia ser d'altra manera. Estàs en una escola.
Sí. Ahir ho vam avançar, que avui, en ser l'últim programa, entraríem en un centre de programa, en un centre de primària. Ara m'explicaven que els equips directius fa temps que treballen en la planificació del curs. Aquesta setmana s'ha incorporat el gruix del professorat i aquests dies doncs toca acabar de lligar horaris, grups, equips, activitats, sortides, materials i moltes altres qüestions. I enguany, a més, també ho hem anat dient, el curs començarà amb una nova mobilització del sector educatiu i una vaga convocada precisament per al primer dia de classe. En fi, per saber què passa dins d'una escola quan encara no hi ha alumnes als passadissos, hem anat fins a l'escola La Portalada d'Altafulla, on ara mateix la seva directora, l'Anna Jaques, tot just fa un momentet ha sortit d'una reunió pedagògica per poder atendre els nostres micròfons. Anna, bon dia i gràcies per rebre'ns, per fer aquest forat a la teva agenda.
Bon dia, Eduard, bon dia a tothom. Cap problema.
Quan surts d'una reunió pedagògica, entenem que algun company o companya agafa el relleu, és a dir, l'equip directiu, al final sou una pinya i el lideratge és entre moltes persones.
Sí, cadascuna de nosaltres tenim una tasca. És veritat que en el nostre cas intentem les tres estar assabentades de tot per poder intercanviar rols quan és necessari, però avui era una reunió amb l'equip docent que avui tinc, que no hi som tots encara, i hem estat doncs parlant d'una activitat que vam introduir l'any passat, hem fet modificacions i és una de les tasques que fem aquests dies, no? Posar-nos al dia d'allò que hem de programar durant el curs i tenir temps de llegir-t'ho, mirar-t'ho bé, fer-t'ho teu, no? I no trobar-t'ho ja per demà, no?
Et podem preguntar quina és aquesta activitat que vau introduir? No sé si forma part del projecte pedagògic que precisament encetàveu el curs passat, perquè hem de dir que serà el teu segon curs com a directora del centre, tot i que ja havies format part d'altres equips directius.
Sí, és veritat que el curs passat, com vam explicar el dia que vam venir a veure't, estàvem en una direcció extraordinària. Ara començo el meu mandat oficial. Sí, aquest és el primer curs del mandat. Nosaltres vam tenir la sort, amb les meves anteriors companyes, jo ja era de l'equip directiu anteriorment, vam poder fer el que es diu turisme pedagògic, vam anar a visitar altres centres amb propostes molt interessants. La veritat és que, sempre ho diem, quasi tot està inventat, i ens ajuda molt. Llavors vam agafar una idea que ells tenien, que li deien les rutines d'aprenentatge, i les vam introduir l'any passat, les fèiem a primera hora del matí, ara les canviem a després del pati i les hi hem donat una altra forma, i era el que estàvem comentant amb els companys.
Segur que anirà de primera. Sí. Escolta una cosa, com esteu? Ho teniu tot a punt ja de cara al dimarts? Veig que rius. Home, t'he vist sortir d'aquesta reunió t'han començat a venir professors i professores a fer-te consultes, preguntes.
Sí, a veure, jo crec que és una casuística que es buscava solventar aquest curs, que era poder comptar amb tota la plantilla ja abans de començar. En el nostre cas hem tingut alguns problemes burocràtics i a dia d'avui s'ha incorporat un mestre, encara me'n falten tres més, i això implica que, clar, quan arriba un nou, pues l'has d'atendre, explicar-li una miqueta, donar-li informació. I després és veritat que justament ara aquesta setmana estem sense conserge circumstancialment, també ens falta el personal de neteja, llavors clar, em toca una miqueta anar d'aquí cap allà, però això esperem que la setmana que ve ja s'hagi solucionat tot i ja comencem a rutllar amb normalitat.
Com es prepara un nou curs? Anna, ho dèiem a la presentació, l'equip directiu ja plegava un mes tard, el juliol, ben avançat, que la resta doncs de docents, i també us hi heu posat abans. Com es prepara un curs escolar?
Bé, a mi m'agradaria que explicar-t'ho des del punt de vista d'un docent, no? L'equip directiu tenim moltes altres tasques que precisament és facilitar que quan els docents s'incorporin ho tinguin tot fàcil, no? I justament una de les coses que fem és passar-los una llista de tasques, no? Perquè així també ells es puguin organitzar i puguin anar eliminant, no? Hi ha companys i companyes que prefereixen venir un dia, dos dies abans, portar les seves coses. Pensa que cada final de curs hi ha com una mínima mudança, no? Perquè canvies d'espai o canvies de centre o canvies d'especialitat. Llavors cada final de curs hi ha moviment de coses personals. Llavors alguns ho han fet abans. A mesura que arriben, sobretot aquesta part emocional, no? De rebre els nous, de sentir-se acompanyats, fer una miqueta de coneixença del centre, de l'equip, i després els hi orientem una miqueta els horaris dels primers dies sense alumnes, que bàsicament és conèixer els companys, conèixer el cicle, el seu funcionament, la documentació, els horaris com funcionen, com ens organitzem internament, com ens comuniquem, com ens comuniquem amb les famílies. És que déu-n'hi-do, quan comences a fer la llista no són poques coses. I clar, el que intentem és buscar espais per fer traspàs d'informació, els que han tingut un grup amb els que els tindran el curs que ve, els que tenen alumnes amb alguna necessitat de suport més intensiva, reuneixen amb l'equip CIEI, ens reunim amb cicle, ens reunim amb el company del mateix curs, i es busca forats, perquè a vegades no és fàcil, no? I enmig d'això, doncs, clar, claustres, reunions pedagògiques, la veritat és que preparar la teva aula, preparar espais comuns, a vegades ens queda curt ahir tot aquesta setmaneta.
Arribem a l'inici de curs que està marcat per aquesta vaga convocada pel mateix 8 de setembre. Com es viu aquesta situació des de la direcció de l'escola?
La convocatòria ens va arribar ahir. La veritat és que tenia molta esperança en que no es donés aquesta situació. Des de la direcció es viu amb el respecte cap a la decisió personal dels treballadors, no? Si es volen adherir o no a aquesta convocatòria. Jo crec que l'equip sencer sap que és un dia especial, sap que és un dia molt emotiu. Sempre intentem mirar des del vessant de les nostres criatures, però evidentment l'any passat es va fer un esforç molt gran reivindicatiu. Un gran gruix del claustre va fer un esforç important, i clar, ara és el cort mig partit, no?, entre seguir recolzant la iniciativa que es va iniciar l'any passat, però també aquesta data que potser si no era la més indicada, no? No ho sé.
Ah, Anna, molt ràpid per acabar, amb 10 segons que ens posen ja la sintonia de tancament, algun consell així per les famílies de cara a aquest inici de curs, què els hi dius?
Que comencin a posar rutines, horaris, perquè costarà molt això que soni el despertador el dimarts, i res, molta paciència, acompanyar-los molt i molta comunicació.
Doncs ho farem. Anna Jaques, directora de l'Escola de Portalada, gràcies per rebre'ns.
Sempre benvinguts.
Molta sort en el nou curs. Per cert, Núria, es dona una casualitat, que nosaltres vam començar la temporada aquí mateix, a l'Escola de Portalada d'Altafulla, parlant de casals d'estiu, d'educació en el lleure,
sí.
I avui, novament, doncs, acabem en aquest mateix centre tractant l'inici de curs. Mira, casualitat o no, escolta, l'educació sempre molt important.
Sí, sí, ens agraden aquestes casualitats circulars. Els cercles diuen que són molt símbols de molt bones coses. Molt bé. Eduard Virgili, ens anem trobant al llarg del camí. Per tant, et dic un adeu d'aquella manera, d'acord?
Doncs quedem així, amb aquest adeu d'aquesta manera, sí, tan singular. Una abraçada i enhorabona pel programa, especialment a tu, que l'has liderat i n'has portat la batuta aquest estiu.
I moltes gràcies a vosaltres, de veritat, Eduard. Una abraçada forta.
Una abraçada.
Darrera connexió amb l'Eduard Virgili d'Altafulla Ràdio, i nosaltres que també marxem cap a Reus, com hem fet cada divendres ara, sí, per posar una miqueta a punt el nostre català. Hem rigut molt amb les converses entre el David Fernández, el company de Reus, i l'Agnès Toda, una filòloga experta col·laboradora de la casa. Darrer lliurament del Desperta el teu català.
Doncs a veure, jo em penso que... No sé, em demanaré uns espaguetis a la carbonara i de postre podria fer un tiramisú.
De postres, David, de postres.
Ah, postre tampoc està ben dit?
En català diem les postres, en plural.
Doncs de postres, un tiramisú. Aquesta vegada no em tocaràs la paraula tiramisú, no? És correcte?
La paraula no, el plat ja ho veurem, que a mi m'agrada molt el tiramisú.
Ni parlar-ne. Escolta, i si demano abans per picar carpaccio?
També, carpaccio, risotto, tiramisú són noms de plats que ens han arribat de l'italià i que els fem servir així, no cal traduir-ho tot.
Ah, o sigui, que aquestes paraules estrangeres no estan pas prohibides.
No, esclar que no. La qüestió és saber quan necessitem la paraula provinent de l'altra llengua i quan ja tenim una paraula catalana per referir-nos-hi.
Perfecte. Saps què necessito jo, però? El tiramisú.
Això, David, no és una necessitat.
Uf, fa 3 dies que estic constipat.
Constipat, David, constipat.
Just, he dit això?
No, has dit constipat, t'has menjat una eina.
Ah, doncs porto tota la vida menjant-me-la.
Però no ets l'únic, és una deformació molt habitual.
I també no estic massa bé, tinc una mica d'esternuts.
Esternuts, esternuts.
No ho he dit bé, no ho encerto ni una avui,
No passa res, tampoc, però si t'hi pots fixar, millor.
Constipat, esternuts, i em fa mal l'esquena també. Això sí, no? No m'he equivocat aquí?
No, això ho has dit perfectament.
Gràcies, és que ja començava a preocupar-me. Avui, a més de constipat, sortiré d'aquí amb el català una mica més sa.
A veure si ho contagies, doncs.
Mira, ja tinc l'hotel. Ara falta trobar el trajecte.
Molt bé.
La recepcionista m'ha dit que ens donaran un planell de la ciutat, així ens podem organitzar.
Un plànol, David, un plànol.
Planell, plànol... Sempre els confonc.
Doncs pensa que per orientar-te per una ciutat necessites un plànol.
Plànol, doncs. Apuntadíssim. Per cert, he mirat pel casc antic. Diuen que és preciós. Hi anem?
És possible que sigui preciós i seria molt interessant anar-hi, però ha de ser el nucli antic o el barri antic, si vols. El casc te'l poses al cap. Per cert, ja que hi som, si vols conèixer bé la ciutat, no facis només turisme.
Què he de fer, sinó què vols dir?
Que també és interessant badar, perdre't pels carrers, tafanejar botigues...
Ah, mira, veus, això sí que m'agrada, això m'agrada més, sobretot badar.
I si et perds, mires el...
Planell! Ai!
Què dius?
Plànol, m'he equivocat.
Ara sí.
Ho he fet expressament, a veure si estaves atenta.
Sí, sí.
No em creus?
Ni mica.
Doncs dona'm el plànol i no en parlem més.
Encara no he marxat i ja t'has perdut.
Escolta, Agnès, què fas avui per la tarda?
David, a la tarda.
Ja comencem.
Has preguntat, jo et responc.
Però és que no t'he preguntat, això.
És igual, jo t'ho explico igualment. En català fem les coses al matí, al migdia, a la tarda, al vespre i a la nit.
D'acord. Doncs què fas a la tarda?
He quedat amb la Marta, a veure si podem preparar el viatge.
Ah, mira, jo també voldria poder venir.
Poder? Però què estàs dient? Poder!
Què?
Voldries poder venir. Poder és una forma que s'utilitza molt, però no és correcta. L'infinitiu adequat és poder.
Doncs m'agradaria poder venir, perquè necessito saber com marxarem. És que m'he d'organitzar, saps?
Molt bé, ho trobo molt bé organitzar-se, però necessites saber quan marxarem.
Poguer, saber... Ara veig que no n'encerto ni una, eh?
Poder, saber...
Poder, saber i callar.
Aquest últim infinitiu el domines perfectament.
Sí, sí, però em costa molt posar-lo a la pràctica, ja t'ho dic ara. Ja hi som una altra vegada, Agnès. No sé on caram he deixat el mòbil.
Una altra vegada, eh?
Sí, estava segur que l'havia deixat aquí?
Mira sota el sofà.
Ja hi he mirat.
I a la cuina.
També. Ara m'he adonat compte que potser me l'he deixat al cotxe.
T'has adonat.
Ai, sí. Tens raó. Veus, aquesta ja la sabia. M'he adonat que potser és el cotxe. Ara sí, eh?
Ara sí, exacte. En català ens adonem de les coses.
Molt bé. A veure si no em torna a passar. Escolta'm, i si em truques?
Bona idea.
Mira, és aquí. Saps què, Agnès?
Què, David?
Doncs que abans em pensava que parlar millor era prendre paraules difícils.
I ara no?
No, ara veig que moltes vegades només és recordar les paraules que ja tenim.
Exactament.
És que no cal complicar-se tant.
Ni renunciar a paraules noves.
Només és saber quan ens fan falta i quan no, perquè sovint oblidem les paraules que ens són pròpies.
I es tracta de fer-les reviure i fixar-s'hi per fer-ho correctament.
Doncs va, continuaré fixant-m'hi i fent-la servir.
Ens ha fet despertar el nostre català i sobretot ens ha fet riure molt aquestes converses entre el David Fernández i l'Agnès Toda des de ràdio, la nova ràdio de Reus. Es nota que són bons amics, eh? No us penseu que es barallen, no tenen aquestes estira i arrons amb la llengua, però vaja, que no arriba la sang al riu. Vinga, va, que després d'aquesta manera de despertar la llengua seguim endavant i tornem a requerir la presència de l'Enric Rubio, més enllà des de Ràdio Cardedeu, eh? Més enllà d'adornar-nos les xarxes socials, l'Enric l'hem aprofitat per un tema que li agrada molt. El podcast de muntanya l'hem demanat que ens el faci i ell de seguida ens ha dit sí, sí, però no us faré a caminar massa per la muntanya, serà un altre tipus d'activitat i reserveu-vos el segon cap de setmana de novembre. Anem a saber per què.
I ara, estimats oients d'Obert per Vacances, escombraré cap a casa i us parlaré de la Fira del Llibre de Muntanya, que es fa a Vic el 6, 7 i 8 de novembre. És l'única fira d'aquesta tipologia que es fa a tota la península Ibèrica i fan cap tots els amants de la muntanya, des d'autors, esportistes d'èlit i a famílies. És un indret on passar-hi tot un cap de setmana ple d'activitats per a tots els públics, presentacions de llibres, documentals... Avui us porto un xic cap al meu terreny, cap al trascar muntanyes i per la natura, per camins que segueixen rierols al fons de les valls i per carenes que arriben fins a cims que pugen més amunt dels núvols. Som-hi! Començarem amb Cossetània i una gran novetat de l'any passat que significa la Bíblia de tot amant de les muntanyes. I és que si en literatura muntanyenca actual hi ha un referent, un messies al que tots seguim, aquest és en Robert McFarlane. Si bé és cert que són uns quants i ben diversos els títols que té l'autor, també ho és que no estaven tots traduïts al català encara. Així que aquesta editorial vallenca, Cossetània Edicions, ha agafat el bou per les banyes, s'ha remengat de valent i gràcies a la gran traducció d'Alexandre Gumbau i Arnau ha regalat a tots els catalans aquesta joia de la literatura de muntanya, Les muntanyes de la ment. Escoltem què ens en diuen des de la mateixa editorial.
Hola, sóc la Marta Ferrer de Cossetània Edicions i us presento Les muntanyes de la ment de Robert McFarlane, un clàssic que és un viatge per la història de la fascinació dels humans cap a les muntanyes. No us el perdeu, és increïble.
I si parlem d'una editorial amb la vocació per bandera, ens trobem amb un projecte bonic, fet pas a pas i amb un clar camí a seguir, Símbol Editors. I és que de la mà de la Núria Sales i en Jaume Ciurana, i també amb l'ajuda de la Jana Lusher, han tret a la llum una col·lecció que omplirà les cases de tots els amants de la muntanya de tot el país. Ara mateix tenim publicat recentment El Montseny, per Jaume Cabré, però també Collsacabra, de la mà de Blanca Busquets, El Cadí, amb Albert Villaró, i Sant Llorenç del Munt, d'en Vicenç Villatoro. Tots hi trobareu la vostra muntanya muntanya, o potser, alerta, encara l'heu de descobrir i ho fareu gràcies a Símbol Editors i a la col·lecció Fontalba. Escoltem un moment el propi Jaume.
Bon dia, sóc en Jaume Ciurana, editor de Símbol, i us voldria recomanar la col·lecció Fontalba, que és una col·lecció de llibres sobre diverses muntanyes del nostre país i que expliquen com els autors, que tenen una vinculació emocional, sentimental, per haver-hi nascut a prop, per viure-hi, per qualsevol altre tipus de relacions, expliquen com la muntanya ha influït en el seu dia a dia, en la memòria, en la identitat, en la natura, en el paisatge, en la història, en la geografia, en la toponímia, etc.
I ara, permeteu-me dir-vos que guaitarem ben de prop una editorial a la que no li calen presentacions, a la que els anys li senten bé, què caram, tot i acabar-ne a complir 80, ni més ni menys, a la que, tot i formar part de totes les llars, motxilles, prestatgeries de les vostres cases, si mireu de portes endins, són tres ànimes les que la conformen. En Martí, la Maribel i en Josep Maria. I sí, evidentment estem parlant d'Editorial Alpina, un referent mundial de cartografia, un projecte que, lluny de debilitar-se amb els anys, és seguit i admirat per tot amant del caminar, per tot Wanderer, tal i com ens diria tot escriptor de centre Europa del segle passat. I és que, possiblement, és el llibre que més cases catalanes tenen en comú. Un mapa d'Editorial Alpina. Moltes de nosaltres encara tenim aquells mapes en tapes carbasses o roges, amb mapes que, per l'època, deixaven esglaiats fins i tot els més meticulosos. I tot i que els mapes segueixen sent el pal de paller d'Editorial Alpina, les guies i els quaderns i llibres de muntanya i natura ara també n'ocupen un espai important dins del seu catàleg. I avui, precisament, us volem recomanar una novetat que farà les delícies tant d'aquells que estan avassats a la muntanya des de ben petits fins a aquells que volen començar a trascar-hi i no saben per on començar. Cims en família per Catalunya, ni més ni menys que un recull de 25 precioses muntanyes de poca o cap dificultat en tot luxe de detalls, altimetria, durada, explicació, fotografies, mapa... Si és que fins i tot al final hi trobem una guia de les plantes, roques i animals que hi trobarem per a poder conèixer en profunditat el medi per on ens deixarem portar, de la mà d'en Joan Escalé, el seu autor, que ens descobrirà els paratges més vells del nostre territori. Escoltem a Josep Maria Musacs, director tècnic d'Alpina.
Quan se us acabin les idees o tingueu ganes de trobar nous reptes senzills però sorprenents i motivadors, Cims en Família per Catalunya, de Joan Escalé, us obre la porta a un munt de noves propostes. La guia recull rutes assequibles a l'abast de la majoria, ideals per gaudir de la muntanya en família i descobrir nous cims sense necessitat d'afrontar grans dificultats.
Tal i com diu un bon amic meu, en Martí Nadal d'Editorial Alpina, una excursió es gaudeix tres cops. La primera, preparant-la. La segona, recorrent-la. I la tercera, recordant tot el camí fet, les experiències viscudes i mapa o guia en mà, repassant tot el que hem trobat. Per tant, us esperem a totes i a tots a la Fira del Llibre de Muntanya de Vic aquests 6, 7 i 8 de novembre, en un cap de setmana ple d'activitats per a totes les edats. Ah, i sobretot, si em veieu, saludeu-me, us vull posar cara. Apa, salut, llibres i molta muntanya.
Tenim ganes de trobar-te per allà, Enric Rubio. Moltes gràcies per fer-nos de guia de moltes coses, però també d'aquesta ruta literària per la muntanya. Seguim parlant de llibres. El proper podcast o reportatge ens arriba des del Prat Ràdio, les companyes del Prat, de fet, el seu company, el Víctor Asensio, que ens ha preparat encara una llista d'imprescindibles per llegir abans de que s'acabi l'estiu.
Si sou lectors habituals de còmics, segur que teniu la famosa pila de lectura, aquells números que van arribant a casa i que esperen amb paciència ser llegits i que sovint queden a la pila quan arriben les novetats. Les vacances són un moment ideal per posar-se al dia i llegir tot allò que teníem pendent. Avui, en Joan Arcos, autor de la plataforma Quart Món, ens porta algunes de les novetats del gènere de superherois que poden ser una gran opció de lectura.
Començant pel que fa a sèries actuals de l'univers Marvel, jo us recomano moltíssim, que sempre m'ha agradat i que sempre estic al dia, amb els X-Men. I és que ara, després de el final d'un esdeveniment que va haver fa uns pocs mesos, aquestes sagues, les diferents sèries dels mutants, comencen, doncs, sagues, comencen capçaleres i etapes, i és un bon moment per pujar-se. Una història que ja ha acabat definitivament, però que ha sigut bastant breu, que podeu tocar tots els pals d'una manera molt fàcil i que ho teniu tot disponible, és el final és bé tot el que té a veure amb l'univers Ultimate, que tot just acaba d'arribar al final. Han estat unes quantes col·leccions, destacant sobretot Ultimate Spider-Man de Jonathan Hickman i The Ultimates de Dennis Kamm, que és aquesta la sèrie troncal i principal, i bé, totes aquestes altres, que també hi ha Ultimate X-Men, Ultimate Wolverine i alguns especials repartits entre les col·leccions. Tot ens ha portat cap a Ultimate Endgame, que ha estat al final d'aquesta etapa que ha durat 2 anys, tenint els seus millors i pitjors moments, però que jo us recomano. Un munt que és molt fàcil llegir-ho tot i, ostres, formes part d'un moment molt important pel Marvel. Pel que fa amb sèries actuals de DC, doncs també ens trobem en una situació similar. Tot just hem acabat amb un gran esdeveniment, que ha estat el DC KO, i ara la majoria de les sèries i col·leccions es troben, doncs, reobrint trames, començant de zero algunes d'elles, i potser la més interessant és Superman, que comença una nova etapa coneguda com el regnat dels Superboys, on els Superboys, la família de Superman, agafa el protagonisme, pren el relleu de les històries i els posem, doncs, en el centre de la història. Pinta molt, molt bé, només portem un mes encara, però sembla ser que molarà. I la part positiva de Superman és que tot ho tenim recopilat en una sola rostigrapa mensual titulada Superman Unlimited, on venen allà totes les col·leccions, on ho teniu tot disponible, i és molt fàcil llegir-ho més a més i tenir-ho tot ben recopiladet.
Doncs amb aquesta darrera recomanació i sense massa temps de més, ho agafem al vol, Superman, mai millor dit. Víctor Asensi, el company del Prat Ràdio, que ens recomanava una estoneta, vaja, per llegir, però en aquest cas no de lectura general, sinó de còmics. Moltíssimes gràcies, Víctor, per aquest darrer apunt. I abans de tancar, més apunts, en aquest cas apunts d'agenda, que ens duen a connectar amb Ràdio Ciutat de Tarragona.
A Tarragona, 5a temporada.
5a temporada de què? De Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia Porta, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. A què feia referència aquesta
doncs,
aquesta
ràfaga? Doncs això que estàvem sentint, sí? Era del podcast Com ho veus, que és l'espai d'anàlisi dels dilluns de la mà del Carles Cortés i d'Antoni Pinillo, i que fa, doncs, la mirada dels postpartits del Nàstic.
Ràpidament, en un minutet, com descriuríem qui sou i què feu a Ràdio Ciutat de Tarragona?
Tarragona fa moltes coses. Tenim programes, podcast de moltíssimes temàtiques, però jo vull destacar que, com a cosa important, aquesta nova temporada, quan engeguem la 10a temporada del Carrer Major, que és un programa que es dedica a explicar tot el que passa al Camp de Tarragona de forma col·laborativa de dilluns a divendres. I aquest any el programa, que ja fa per això 10 anys que es fa, té novetats com que passa a ser només d'una hora, de 3 a 4, que canviem la cara que teníem al capdavant, ara a l'Adrià Tella, d'aquí de Ràdio Ciutat, pues tirarà endavant com a presentador, i que Núria, Tarragona Ràdio, sumeu
també.
A Carrer Major i estareu amb nosaltres... Mm-hmm. I amb Baix Camp Ràdio, la nova ràdio de Reus, de Selva, vull dir, una miqueta la idea de l'Obert per Vacances, de forma col·laborativa, doncs nosaltres també ja ho fèiem fa temps.
Ara...
formes, les que vulgueu, les que tingueu.
Hem tingut una estoneta de risses i de moltes presses amb la Lídia Porta cada dia abans de tancar el programa. Li dèiem cada dia a l'agenda. Avui serà curta, avui serà llarga, oh, que estrany. Avui curtíssima. Vinga, 3 activitats, Lídia, per no trencar el ritme, per acabar.
Rapidíssimament, un escape room a Pavia, en el laberint de palla més gran de Catalunya, avui a les 9 de la nit. Vull dir, una cosa diferent. A més d'un escape room a un lloc tancat, doncs en un laberint de palla.
Això,
rural, que dic jo.
A Pavia, a la Segarra. Després a Sabadell, em sembla que marxem.
Tenim la Festa Major de Sabadell fins al aquest diumenge, bueno, diumenge dilluns, matinada, i jo vull destacar a l'actuació del meu grup preferit de música, que és 31 FAM, que són sabadellencs.
Sí.
I res, fan la seva gira de presentació del seu nou disc, i doncs segur que, com que és Sabadell, tenen alguna cosa preparada. Jo no hi podré anar, perquè estic de vacances fora, però el vaig anar a veure a la Festa Major de Vilafranca d'aquest dilluns, així que no m'ho he perdut.
Tant de parlar de música, de grups, d'actuacions, i ara ens dius que els teus preferits són 31 FAM. Vinga, ens ho apuntem per la temporada vinent. Vale. I tanquem també amb una activitat ben curiosa i diferent, la Fira d'Indians de Begur.
Exacte, és una fira que serveix per commemorar la relació que hi ha entre el municipi i Cuba. Hi hauran tallers, xerrades, gastronomia, actuacions musicals i visites del patrimoni indià que hi ha a Begur.
Doncs Lídia Porta, ha sigut un plaer compartir amb vosaltres, companys de professió, companys de ciutat, a Ràdio Ciutat de Tarragona, un plaer compartir també aquest trosset de l'Obert per Vacances. Moltíssimes gràcies per aquesta feina que heu fet enguany.
Igualment, jo també estic molt contenta. Ho has fet superbé, Núria. O sigui,
hem rigut. Dins i fora del micro.
Molt.
Sí, una mica sí. Molt bé, doncs ens retrobem per les zones, d'acord, Lídia?
Adéu.
Adéu. Doncs pues mira que no ens coneixem personalment amb la Lídia, haurem de fer un cafè. A qui sí que coneixem molt personalment és a tot l'equip de Tarragona Ràdio que ha fet possible l'Obert per Vacances. De la part tècnica, Joan Maria Bertran, Gabriela García i, prèviament, també amb una feina ingent, Lluís Comas, que tornarà ja de vacances pròximament. Davant dels micros, Marina Pérez Got i Pep Sunyer, bon dia.
Bon dia.
A veure, que us expliquem ara, us parlem en dos minutets de Tarragona Ràdio. Aquest és l'indicatiu que posem quan comencem o acabem programa. I, de fet, anem tancant l'Obert. Vinga, musiqueta de fons, que soni el Joan Dausà, si us sembla, de fons. Expliqueu-nos, Pep, com vendríem Tarragona Ràdio i la resta del món en mig minut?
En mig minut, impossible. Però, vaja, 40 anys d'història, eh?
40 anys,
Sí, no, podem resumir això en mig minut, però que som 15 persones a la redacció, entre gent d'esports, d'informatius, de programes tècnics, administració, direcció, 15 persones, una emissora que ja comença a primera hora del matí. A les 7 del matí, doncs, amb els primers 4 el Vox Informatiu, els programes, la veu de Tarragona i el Sempre Nàstic, els companys que van aquest cap de setmana, per exemple, a Cartagena, amb, viatjant, doncs, seguint el Nàstic de fa 34 temporades, el TGN Esports, amb tota la crònica poliesportiva, el Fans de Tarragona, tota la música, amb la companya Silvia García...
Som 15 i, de fet, ens quedem, ens fem curt, per tota la programació que tenim, no?
Moltíssima. I, a banda, de també una vintena llarga de podcast, també amb nou formats i, i en definitiva, és un no parar, tot el dia...
Encara necessitem més mans per això, eh? Li hem demanat aquest estiu a l'Anna Marina que ens ajudés amb l'Obert per Vacances. Què tal l'experiència, Marina? Tu, que en fi, ja has passat per la xarxa, has passat per Tarragona Ràdio, ja...
Bé, ens hem passat bé, no, Núria?
Jo crec que sí, no hem patit massa.
No hem patit.
No hem patit perquè la Marina estava aquí a primeríssima hora, no? I ens ajudava, ens ajudava a fer els vídeos, a baixar cançons, ens ajudava...
Me n'anava a nedar, però abans, imagina't.
I ella ja ve fresqueta, perquè ve de nedar.
Sí.
Gràcies, Marina.
Un plaer.
Tota la feina que has fet. Pep, nosaltres, si ara sintonitzen aquests dies Tarragona Ràdio, què trobaran?
Mercat d'estiu la setmana que ve i a partir d'aquí dues setmanes intentes de Santa Tecla, a Ràdio Les Festes.
Santa Tecla a tope,
Sí, per cert, bona, eh?
A vosaltres, a tot l'equip. Perquè jo us he estat parlant, Núria Cartanyà, els micròfons, però al darrere he estat implicat a tota Tarragona Ràdio i això no és poca cosa.
Has sacrificat les vacances, eh?
Vinga, a disfrutar de la tardor. L'estiu mirant més. Gràcies, companys.
Adéu.
Saps que et falta un hit.
La xarxa de comunicació local.
I know that the bar closes at 11. I hope you never finish that beer. You know all the words to Just Like Heaven. I know why he wrote them, now that you're standing right here. Oh, one night I was bored in bed and stalked you on the internet. Feminine intuition, cause I always had a vision of us standing like this. All pressed up in the bathroom line, you looking like an angel on the walls of Versailles.
Damn world.
One night I was bored in bed and stalked you on the internet. Feminine intuition.
xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies en xarxa.